Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, Montse. Saps per què no m'has vist ara?
Per què?
Perquè estava a la fila 7 i he baixat fins a la fila 0 quan he vist que arribaves tu.
Doncs farem un repàs d'efemèrides com ja venim fent.
Molt bé.
Avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.
Hombre!
Ei, la llibertat de premsa, que...
Hi ha alguna premsa que va una mica massa libre, eh? Sí. Jo diria que va suelta.
Jo crec que haurem de buscar el dia dels fact news.
Yeah, més que un dia, un mes, no haurem de fer.
I altres coses importants que han passat un dia, 3 de maig...
Què va passar?
Mira... El 3 de maig de 1469 neix Maquiavelo,
ei,
el del Príncipe.
Encara està present, eh?
El fi justifica los medios. Mai millor dit. A l'any 1933 neix James Brown.
Wow, I feel good.
Al 1934 neix George Moustaki.
Oh, com anava aquella, el Moustaki?
Avec ma gueule de metec.
Ah, oui, olarà.
I el 1977 es legalitza el PSUC.
Molt bé, sí senyor, hòstia. Llàstima que va durar poc.
I parlant de PSUC i parlant de manifestos, la primera pel·lícula és Manifiesto. Una pel·lícula alemana escrita i dirigida per Julian Rosenfeld, protagonitzada per Kate Blanchett, l'actriu protagonista de Carol, Babel, El curioso caso de Benjamin Button o Blue Jasmine, per exemple. Una pel·lícula artística, una pel·lícula que ens parla justament dels ismes, dels manifestos artístics de finals del segle XIX i principis del segle XX, en una composició una mica particular.
Sí, mira, és una pel·lícula que, encara que la presentem primera, el qual sona documental.
Sí, no ho és, però...
I veient el tema, no és un documental, al contrari, és un drama. Ara bé, fixa't, què és un manifest? Un manifest és una declaració pública de principis o d'intencions, sovint sobre qüestions polítiques o bé artístiques. Bé, aquesta pel·lícula se'n presenten de diferents èpoques de manifestos i escrits per diferents personalitats, per exemple, Apollinaire, Kandinsky, Karl Marx, André Breton i una colla més. I és l'actriu Kate Blanchett qui representa aquests manifestos donant vida a 13 personatges diferents. Una pel·lícula curiosa i amb molt bona crítica, a més.
Exacte, i bueno, és una manera atractiva d'explicar què va ser el manifest del futurisme, del dadaisme, tots aquests
sí, sí,
ismes,
artístics.
Dels
sí, sí,
artístics, sí. I ho fa d'una manera com a través d'accions quotidianes, sí, diu la crítica. Sí. Penso que ha de ser interessant, justament...
Per això no és un documental.
No és un documental, és un documental, però sí que és una pel·lícula artística.
I l'anirem a veure.
I l'anirem a veure. Molt bé, i després d'aquesta presentació tan filosòfica, ens n'anem a Super Maderos 2.
Hola!
1, 2, 3, vamos allá!
Esperaban una segunda oportunidad. Que su país volviera a necesitarlos. Y ese momento ha llegado.
¿Qué me dais si mato al pájaro?
Farba, es un águila calva.
¡Lárgate, pelona! ¡Toma! ¡Ja! ¿Qué he ganado?
Un billete de ida al infierno.
Una película escrita, dirigida y fins i tot protagonizada per Jai Chandrasekhar. Una seqüela del Supermaderos 1 i en la línia d'aquella pel·lícula de l'any 84 de Loca Acadèmia de Policia, em sembla.
Sí, sí, són de la mateixa mentalitat. Aquí apareix un programa fronterer entre Estats Units i Canadà i el grup de Supermaderos de Vermont doncs s'ha de fer càrrec d'un nou pas fronterer a la zona que hi ha en discussió entre els dos països. Situacions exagerades i còmiques, paròdia, comèdia i a riure. I s'ha acabat.
Atracanada. I ens n'anem a la següent pel·lícula, una americana. També per aquesta setmana tenim un munt de pel·lícules americanes. 12 valientes.
Hoy me llevas al cole como antes.
Ah, y te iré a buscar.
Papi.
Una pel·lícula dirigida per Nikolai Fuchsik i protagonitzada per una bona recua d'actors i basada en el llibre Horse Soldier de Don Stanton.
Sí, mira, som a l'any 2001. Després dels atemptats de les Torres Bessones, l'11 de setembre, a finals d'any, un equip de soldats d'èlit d'Estats Units se'n va a Afganistan a lluitar contra els talibans i contra Al-Qaeda en una perillosa missió. Això està basat en fets reals. T'imagines els 12 americans enfilats dalt de 12 cavalls lluitant contra tancs dels talibans? Doncs això. Ara els americans porten armes automàtiques modernes, però van a cavall.
Això també està en la tradició de l'Oeste, quasi, no? Del sèptimo de cavalleria, que no perden pistonada. I anem a una altra pel·lícula americana, Sex Pact.
Revisando la colada he encontrado este tanguito nuevo. Esta noche te lo arranco con los dientes como un macho cabrío.
Caray.
Cariño, mires.
Una pel·lícula... Ai, això del macho cabrío m'ha arribat molt a dins. Una pel·lícula dirigida...
Què dius ara?
Sí, per la directora Kay Cannon, que també és la seva primera pel·lícula, de l'anterior també, i en veurem més, perquè esta vegada americanes i primeres pel·lícules de directors. Exacte. La crítica, bueno, allò, comèdia sexual adolescent, però que diu que és innegablement divertida.
Sí, mira, és un grup de noies adolescents que fan un pacte. La nit de la seva graduació aniran al ball de l'institut i allà decideixen que perdran la virginitat. Bé, les mares i els pares descobreixen el pacte de les filles i es posen les mans al cap. I quan es treuen les mans al cap, es posen en marxa un pla per evitar que les seves filles facin el que pretenen. Bé, tenim pares aterrats per la sexualitat de les seves filles, disposats a fer el ridícul i a mostrar totes les seves febleses. Però la crítica és bona i hi ha la part més que de les filles, dels pares, els paperots que fan i la situació en què es troben, les contradiccions que viuen.
Pues a mi, en el context amb el que estem ara, justament aquestes pel·lícules, frivolitzar d'aquesta manera la pèrdua de la sexualitat m'espanta, diguem clàssica. Diguem.
Quan deies pèrdua de la sexualitat...
Ai, pèrdua de la virginitat, perdó. És que m'atabalo. Molt bé, doncs vinga, anem a una pel·lícula una miqueta més seriosa. Rebelde entre el centeno.
Jerry, aprieta mi mano si puedes oírme.
Solo sé cómo ser un escritor.
No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger?
Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado...
Aquesta pel·lícula, com ja ens ha anunciat el tràiler, va sobre la vida de Salinger. És una pel·lícula escrita i dirigida per Danny Strong, un director que també és novell, perquè el coneixem més com a actor de sèries com Billions, Anatomia de Grey, Mad Men, Les xiques de Gilmore, ha dirigit alguns capítols d'Empire, un drama biogràfic.
Bueno, és un biopic, és la història, o una part important de la història, del famós escriptor de J.D. Salinger, el que va escriure allò de El guardián entre el centeno, que és una obra americana,
no?
Que ha passat a ser un clàssic de la literatura nord-americana del segle XX i que mostra la buidor de la seva generació, allò de la generació perdida, una generació
de després de la Segona Guerra Mundial, no? Em sembla.
Exacte, són gent que han viscut la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, i bueno, el que queda després d'allò pues, és un mal rotllo de por. Va ser adolescent rebel i va lluitar a la Segona Guerra Mundial i això el va marcar per sempre. Quan va voler dedicar-se a escriure, ningú el recolzava. L'únic va ser un professor d'universitat, de l'Universitat de Columbia, que li donava classes de relat. Aquest era l'únic que l'animava a seguir escrivint, tot i sabent que escriure no portava cap triomf ni a cap manera de viure una mica clara en aquell moment. Aquesta pel·lícula ens mostra la peripècia d'algú que vol dedicar-se a escriure en una època de postguerra.
Mm-hmm. Molt bé, una pel·lícula que a més està protagonitzada per Nicholas Hoult, que l'han vist a X-Men, i Kevin Spacey, House of Cards, American Beauty, i que ara el tenim una mica...
El Kevin Spacey és el profe, sí, que l'anima a escriure, i sí, que va de bona persona allà.
Ja, tot i que ha estat envoltat d'una certa polèmica, també està, parlant de sexualitats.
Està molt mal vist ara, pobre noi.
I continuem als Estats Units. Roman J. Israel.
Mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño. Eso constituye una violación de los derechos civiles.
Espere para abordarlo en el juicio.
Oh, me gustaría abordarlo ahora, solo digo que...
Señor Israel, le procesaré por desacato si persiste con este tema.
Me pide que obedezca una decisión judicial errónea y me conmina a esperar. La experiencia me dice...
Muy bien, imputado por desacato.
Ja estem amb els desacatos. Ai, no ens sortim, eh? Entre la llibertat de premsa i els desacatos, avui tenim un programa sembrau.
Perquè vol parlar massa, aquest noi.
Exacte. Una pel·lícula escrita i dirigida, és la segona pel·lícula de Dan Gilroy, tornem a tenir un actor, un director novell, i protagonitzada per Denzel Washington, que l'hem vist a Filadèlfia, John Q, l'informe Pelícano, i per Colin Farrell, el protagonista d'Alejandro Magno, un dels Siete Psicòpates, o El sueño de Cassandra, de Woody Allen. Una pel·lícula d'estes de judicis advocats i que a l'any 2017 ha estat nominat al millor actor justament des de Washington, tant a Premis Oscar com a Globos d'Oro com del Sindicat d'Actors.
Sí, és un... La pel·lícula va d'un advocat idealista i una mica estrafolari que treballa en un despatx a Los Angeles. Quan mor el seu guia i mentor, que és un líder dels drets civils, ell queda sense feina i passa a treballar a un altre despatx, a un bufet d'advocats, que a més que treballar pels drets civils, aquests treballen per fer calés.
Aquí l'Alonso Cuevillas no podria treballar.
No. No sé si es guanya bé la vida aquest, el Cuevillas. Si més no, per sortir a la tele i tot això, el millor cobra. Molt bé, allà, en aquest bufet d'advocats que es dediquen a fer diners, aprèn a moure's pel món complex i tèrbol del sistema legal. I té una oportunitat de fer trampes i negocis bruts, que això el posa a prova. Mentrestant, coneix una noia molt guapa, que l'admira pel seu passant revolucionari i lluitador pels drets civils, i li fa tilín. Moraleja, què fem? De bon noi o de aprofitar
L'oportunitat. Home, jo crec que lo del passat revolucionari té més sex appeal, què vols que et digui?
Sí, però no aporta gaires calés, eh?
No, però aporta aquell toque rebelde.
Bueno, el Denzel Washington es troba amb aquesta disjuntiva. Molt. I mirarem a la pel·lícula a veure què decideix.
Diu que està captivador a la pel·lícula, la crítica. Aquesta també l'anirem a veure, eh? No lo hace, però l'anirem a veure. I seguim als Estats Units en una altra pel·lícula més ensucradeta. Amor a medianoche.
Tengo un sueño recurrente. Siento el calor del sol en la piel y el cariño reconfortante de un abrazo. Y quiero que dure para siempre. Pero eso será imposible. Padezco una intolerancia aguda a la luz del sol. Las visitas al médico se han convertido en parte de mi rutina.
No remitirá y cada año el riesgo se vuelve mayor.
Me paso la vida dentro de casa, tras unas ventanas especiales. Duermo de día y me quedo despierta toda la noche. Y toco.
Una película dirigida por Scott Speer y protagonizada por Bella Thorpe y Patrick Schwarzenegger, fill de Arnold Schwarzenegger, que aquí fa de guaperes. I bueno, que sembla que explota aquesta malaltia, aquesta intolerància al sol, cosa que jo ja m'hauria mort.
Bueno, aquest és el remake d'una pel·lícula japonesa de 2006. I aquesta noia de 17 anys que té intolerància aguda al sol i que viu tancada en una casa amb finestres especials, tal com ens ho han explicat, resulta que, clar, de nit és quan pot sortir, perquè de dia d'estar tancada al quarto. Total, que una nit, estan fora al carrer perquè no fa sol, Es troba amb el Charlie.
Ai.
El Charlie, aquest, sabeu que ell el veia passar des de la finestra de casa durant els dies i ja li agradava.
I es va fer la encontradissa.
No, ella està allà tan tranquil·la tocant la guitarra.
Ja.
I passa ell...
Fíjate, que mono, que diu, bucòlic.
Oh, que bien suena la guitarra. Manolita, ah no, Cati. Que diu Cati, ella. Total, que la vida li canvia per complet. El que ella creia que seria una vida doncs, de, quasi de periquito en una gàbia,
sí,
passa a ser una vida plena d'emocions, enamorada i sortint amb el xiquet aquest, amb el Charlie, a la nit, que a la nit no hi ha sol.
Una mort de vampiros.
Aquest noi s'haurà de fer sereno o alguna cosa
així.
S'haurà de trobar una feina que li permeti viure.
No, ha de fer una feina de dia per poder estar en ella de
nit. Sí, però llavors quan dormirà?
Com? És igual, l'amor lo puede todo.
Sí, bueno, s'adormirà.
Seguim. I ara deixem els Estats Units per un moment, ens anem a França amb la pel·lícula Amante por un día.
La primera fois que tu m'as regardé, tu te souviens?
Non.
Tu faisais ton cours de philo, et quand t'as dit la philosophie n'est pas un divorce avec la vie, et bah tu m'as regardé.
Una pel·lícula dirigida per Philippe Garrel, que és un director que funciona des dels anys 60, però que aquí és molt poc conegut. De fet, és la segona pel·lícula que estrena a Espanya.
Sí, com vols que el coneguin.
Per això. I justament aquesta és la tercera d'una trilogia que no han vist, per tant, maldita la gràcia que ara l'estrenen sense haver vist les altres.
Veurem el final.
Que la primera es diu La gelosia, la segona L'ombra desfem, i esta tercera Amante por un día. Una pel·lícula dolça, diuen, d'amor, en blanc i negre.
Sí, però mira, la situació és bona. Diu, en Joan és una noia de 23 anys.
23
anys. M'embusso al veure aquestes edats.
Ai.
I...
Que malo eres.
I la, ara veuràs per què. I la nena torna a casa al seu pare després de separar-se de la seva parella. Fins aquí tot normal.
Tot normal.
Normal dintre de la desgràcia, no? I allà coneix la nova parella de son pare. I saps qui és? Una noia de la seva edat.
Toma, con el padre.
Has vist com el dels 23 anys fa cosa? Son pare és un professor de filosofia que s'ha enamorat d'una de les seves alumnes. I el curiós és que les dues noies...
Així, sí, entre filòsofo i filòsofo.
Sí, filòsofa muy bien el padre. Doncs entre les dues noies, filla i amant, o filla i madrastra, agafa-t'ho no sé com, es fan amigues i es fan confidents. I a la vegada que rivals, perquè volen tenir l'atenció del profe de filosofia, del pare i del marit o de l'amant,
hi ha un triangle.
Aquí hi ha una mena de triangle amorós, en blanc i negre, perquè la pel·lícula és en blanc i negre,
sí.
I és una pel·lícula molt valorada per la crítica. La donen com a boníssima. Jo no sé quina mania té alguna gent en embolicar-se en persones que o són massa joves o són massa grans.
Jo tampoc no ho entenc, això. No? La veritat és que no ho acabo de captar bé. Però, bueno, en fi, una pel·lícula que, segons la crítica, és bona, ben muntada i, justament, juga amb els clarobscurs del blanc i negre de manera important. I ara anem a Espanya, una pel·lícula que ens fa molta il·lusió presentar, Mi querida cofradía.
Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora.
La primera pel·lícula dirigida i escrita per Marta Díaz. Ara, Enrique, ens expliques de què va, però jo només vull fer un apunt. La millor actriu de repartiment del Festival de Màlaga del 2007, que es va lliurar la setmana passada, és per a l'actriu Carmen Flores Sandoval, una amiga nostra. Ho podem dir aquí. L'hem vist actuar en teatre, en directe, hem estat en ella, la coneixem a la seva parella. De fet, he treballat junt en ella.
A més, fan allò del teatre de cerca.
Teatre de cerca.
En una casa particular reuneixen 10 o 12 persones i et fan el teatre a un metro teu.
Exacte, i és una actriu com la copa d'un pino i ens n'alegrem molt de que pugui haver fet el salt a la gran pantalla.
Una abraçada per la Carmen.
Una abraçada per la Carmen.
Molt bé, doncs hi ha una... Aquesta Carmen és el nom de l'actriu amiga nostra.
Exacte.
Però ara a la pel·lícula hi ha una Carmen, que no és aquesta actriu, que és una dona ja gran, catòlica i apostòlica, i aspira a ser la primera presidenta de la confraria del seu poble.
Uh-huh.
El que passa és que els seus companys trien per president el seu màxim rival, l'Ignacio. Amb això, la rivalitat entre Carmen i Ignacio augmenta fins a enfrontaments personals. El dia de la processó, i per accident, la Carmen deixa inconscient a l'Ignacio, a casa seva, a casa de Carmen, i l'amaga a casa seva. Per postres, la filla de la Carmen, que està casada amb l'alcalde del poble, s'enfada amb el marit i torna a casa de sa mare, on, recordem, hi ha amagat inconscient el president de la confraria, l'Ignacio. Buf.
Buf. Pel·lícula d'enredo
sí que és
amb
una
Setmana
comèdia,
Santa sevillana.
Una comèdia d'enredo amb Cristos pel carrer, tu. I una molt bona crítica, també.
I una molt bona crítica, no, de veritat.
Per tant, pel·lícula divertida per anar a veure.
Exacte, la recomanem, la recomanem. I per acabar, tornem als Estats Units per una pel·lícula que segurament serà pel·lícula de culte, Lucky. Una pel·lícula dirigida per John Carroll Lynch i amb el valor exponent dels actors, on hi ha Harry Dean Stanton. Hi ha altres actors, però jo crec que és important que ens expliquis de què va i per què.
Sí, un home de 90 anys que viu sol i sense família en un petit poble del desert de Sonora actua com si passés de tot i la gent no li importés, però en realitat li agrada la gent i la vida i no té cap gana de morir-se. Un dia cau a terra, sense saber com. Va al metge i a partir d'aquell dia segueix amb els mateixos hàbits i els costums de sempre, però mirant la vida d'una manera diferent. L'actor Harry Dean Stanton va morir un any després d'acabar el rodatge d'aquesta pel·lícula, als 91 anys. I el personatge té molt de l'actor, perquè el guió de la pel·lícula va ser escrit per dos amics d'ell, en Logan Sparks i en Drago Simonja, i la van imaginar al bar d'Antanas, que és el bar que l'actor va regentar durant dècades. Entre copa i copa van imaginar aquesta pel·lícula i aquí la tenim.
Molt bé.
És molt bona, segons la crítica, i aquesta no ens l'hem de perdre
per res del món.
Encara que haguem d'anar,
i acabem justament el programa en música interpretada
per
Harry Dean Stanton. Li fem un homenatge des d'aquí. Bueno, i hasta aquí, hem acabat.
Hasta aquí, me'n torno a la fila 7.
Jo em quedo a la fila 0.
Au, adéu. Goodbye and parted. I knew we'd never meet again.